Yo soy protagonista.
Yo también soy protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Vuit minuts, passen ja de la una de la vesprada, al moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló i la Cambra de Comerç, que han registrat més de 1.500 persones sense treball inscrites per a participar en la Fira d'Ocupació Work Forum Castelló, que tindrà lloc els dies 10 i 11 d'abril. Amb això, l'Índex torna a constatar l'èxit d'aquesta iniciativa, que aglutinarà a un mateix espai tots els serveis per a les persones en cerca de treball i desenvoluparà les entrevistes personals per a cobrir llocs de treball directament ofertats en aquest fòrum. Destaquen des de la Diputació que és el major encontre d'ocupació de la província i que conclourà a les 23:59 hores del proper dia 7 d'abril el plaç de sol·licitud per a entrevistes personals mitjançant el web workforumcastellón.es/oferta-de-empleo per a cobrir els llocs de treball que estiguen directament ofertats en aquesta fira d'empreses. D'aquesta forma, el govern provincial constata que aquest gran espai d'oportunitats és el major lloc d'encontre d'ocupació a la província de Castelló. I continuem parlant de la Diputació, que incorpora la creació de tendes multiserveis als municipis més menuts de la província com a part del programa per a revertir la despoblació Repoblem. La Junta de Govern ha aprovat les bases per les quals es regís la concessió de subvencions als consistoris de municipis de menys de 200 habitants de la província per a poder habilitar aquests establiments que presten serveis de tenda. Així, la Diputació concedirà una subvenció de fins a 12.000 euros a cada municipi i serà cada consistori el que decidisca la fórmula de gestió d'aquesta tenda multiserveis, sent aquesta informació d'utilitat a més també per a les persones interessades en una possible gestió. I repassem l'actualitat de municipis. Ens anem cap a Almassora. La iniciativa de la regidoria de Comerç per atraure nous públics al mercat central d'Almassora mitjançant sessions de cuina en directe s'amplia Ara, per a arribar fins a les famílies del municipi, facilitar així que els més joves coneguen els productes que ofereixen els comerços i s'acostumen a comprar productes de proximitat i qualitat, en paraules del regidor de l'àrea, Roger Beltrán. Les noves classes tindran lloc els dies 13 i 23 d'abril i hi haurà disponibles 95 places per a la reserva de les quals ja s'ha obert el termini. Així doncs, la primera de les sessions consistirà en la preparació d'una paella valenciana i un arròs melós de rap i carxofes elaborats amb productes que es troben en les parades del mercat central i que els assistents aprendran a seleccionar durant la compra en família. I ens anem a la onda. L'alcalde Ximo Huguet, acompanyat per la tinent d'alcalde de Política Social del Consistori, Mari Carmen Aguilella, ha signat un conveni de col·laboració entre el Consistori i l'Associació contra el Càncer de Castelló amb l'objectiu de col·laborar en els diferents serveis i programes de divulgació, prevenció, investigació i formació que permeten detectar i combatre aquesta malaltia. Huguet ha explicat que d'aquesta forma l'equip de govern compleix amb el compromís amb les associacions i col·lectius que treballen per altres de forma desinteressada i que mereixen, diu, una ajuda municipal per aquesta important tasca que duen a terme. Concretament, després de la signatura del conveni, l'Associació Espanyola contra el Càncer podrà destinar els 17.000 euros que l'ha atorgat el Consistori d'Onda al diagnòstic precoç de càncer de pròstata o així també al melanoma, així com la realització de cursos o accions de sensibilització comunitària. I ens quedem ja a la localitat, a Vila-real. El Partit Popular va presentar ahir al número 5 de la seva llista Gemma Ferreres i al número 6 Pablo Llopico en un acte dut a terme al Cafè L'Antic. Ferreres i Llopico se sumen al projecte, en aquest cas, i se sumen a les confirmacions del número 2 de la candidatura, Adrià Casabó, i l'exalcalde Manuel Vilanova, qui també recolzen el projecte d'Héctor Folgado. Folgado ha explicat que tenim la gran sort de comptar amb gent preparada, implicada i amb la major il·lusió per aconseguir el canvi a Vila-real. I també es parla del Festival Internacional de Teatre de Carrer, Fit Carrer, que és reconegut tant a l'àmbit nacional com internacional i ha traspassat fronteres i generacions en els seus 32 anys de trajectòria. Com cada any, manté els objectius ferms, però es centrarà en aquesta ocasió en el reconeixement de l'impacte que les arts de carrer proporcionen a la societat, tant en les jornades professionals que obriran el festival el 3 de maig com en les diferents propostes programades. Així doncs, es parla de que arribaran a Vila-real companyies internacionals de França i Portugal, però també nacionals de diferents comunitats autònomes com Andalusia, Aragó, Múrcia, Extremadura, Euskadi, Illes Balears o Catalunya, que seran les que ompliran d'art els carrers de la localitat durant el primer cap de setmana de maig, data a la que el festival es manté fidel sense oblidar la curada i variada programació, el talent local i el de la comunitat valenciana. Teatre, dansa, música i circ seran els protagonistes de les tres jornades de festival que asseguren un impacte favorable, on allò fonamental serà no només passar-ho d'allò més bé, sinó emocionar-se, il·lusionar-se, compartir i també reflexionar en una cita en la qual recorden de forma irònica la taquilla està oberta 24 hores i el preu de les entrades l'estima cada espectador amb els seus aplaudiments. I avui també ha comparegut en roda de premsa el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbo. En aquest cas ha parlat respecte al repartiment dels romanents de l'exercici 2018. En total, dels vora 8,2 milions que es van obtenir de l'any passat, es podran redistribuir a diferents projectes, alguns ja, diguem, consolidats de l'any passat i altres de nou, uns 4,3 milions d'euros. Està previst que s'aprove mitjançant un plenari extraordinari durant la jornada de demà o dilluns, ja que s'està pendent de tenir els informes tècnics adients. Entre les partides destacades, 432.000 euros per a productivitat dels funcionaris. També hi haurà uns 200.000 euros per a tasques en els centres educatius, ja que la localitat és responsable dels centres educatius de primària en àmbits de manteniment. També hi haurà diferents partides per a completar la programació anual de joventut amb 80.000 euros i per a la programació de cultura, biblioteques i arxius hi ha uns 222.000 més. També per a festes, en aquells casos de setembre, més de 350.000 euros o també destaquen 450.000 que s'aniran a diferents infraestructures esportives, així com el patrocini i la promoció de l'esport amb clubs i esportistes d'elit als que es destinaran 175.000 euros. També ha destacat Serral Vols 200.000 que aniran a camins rurals. Tot i això, hi haurà altres espais destacats com per exemple el del cementeri o foment de l'ocupació per tal d'aconseguir rebaixar la xifra de l'atur a la localitat.
Són modificacions per a poder tant suplementar les partides per a poder fer front a aquests pagaments, però també per a noves qüestions i noves iniciatives que durant l'any se tenen que suplementar en aquestes partides. Això, tot el suplement pujarà a la quantitat de 4.321.000 euros. En cementeri, una qüestió també important, se suplementen 55.000 euros per a reparació, manteniment i conservació d'edificis i també 15.000 més per reposició d'altres serveis. Sabeu que en el cementeri sempre n'hi ha que estar invertint i avançant-se un poc a tot per a poder aquest espai tindre la condicionat, per això en total seran uns 70.000 euros. També en medi ambient, també en el Termet, per als jardins, en foment de l'empleo, en aquests plans que han fet que Vila-real siga també ajudat per aquesta Generalitat Valenciana que sí que ha apostat per les persones, pues fa que vinguin tallers d'empleo i han vingut així també tot en aquestes partides de foment de l'empleo de la Generalitat Valenciana, se suplementen en 104.000 euros, que és una part que té que ficar l'Ajuntament de Vila-real. Són modificacions per a poder tant suplementar les partides per a poder fer front a aquests pagaments, però també per a noves qüestions i noves iniciatives que durant l'any se tenen que suplementar en aquestes partides.
I fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local. Una de set, una pausa de seguida. Rebem a més convidats a la 92.2.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Totdescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Totdescans, Avenida Francia 6 de Vila-real, junto a estación.
I nosaltres parlem sobre la manifestació que hi ha prevista a València, en la que se fletaran diversos autobusos des de les localitats valencianes per a que tots els que vulguin sumar-se a aquesta manifestació el diumenge 7 d'abril a les 11 del matí puguen fer-ho amb tota la tranquil·litat d'anar en l'autobús i amb tota la tranquil·litat de que els portaran i els tornaran en poc de temps, en un matí mateixa. Ens acompanya el regidor d'Agricultura, de Medi Ambient i Canvi Climàtic a l'Ajuntament de Vila-real, Josep Pasqual Sancho, per a parlar-nos al respecte. I ara presentem també a Enrique Font, el president del Sindicat d'Aigües, que ens parlarà al respecte també d'aquesta manifestació. Regidor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, el primer que volíem comentar, no, una vegada més, aquesta manifestació, per què? Per què hem de tornar a manifestar-nos? No s'ha tirat un pas avant en les altres manifestacions? No ha servit per a res?
Haguera pogut servir per més, també. Les manifestacions sempre tenen que anar acompanyades després d'un diàleg en l'administració que li corresponga el tema. S'ha estat parlant en les administracions, se va avançant, no tant conforme a la majoria dels llauradors a nivell de País Valencià avui que eren, però s'estan adelantant algunes cosetes. I esta ja és, ja van decidir anar a València, en la reunió de la plataforma, on Enrique forma part també, i nosaltres ho vam comentar al conseller agrari, i el conseller agrari va veure oportú fer autobús i veurem el diumenge a les 9 del matí que va a València I anirem acompanyats pues, del sindicat agrari, tota aquella gent que vull que acompanyamos i manifestamos. Però ja he dit que no es pro manifestamos ni a que dialogar, s'estan fent passos, però va molt poc a poc, tots volguen encara anar millor. Però la situació és lamentable, pues, en aquests 20 o 25 últims anys és la crisi més forta que ha tingut el sector citrícola, i tenim que fer-nos també, veurem-nos en camp fallat des de llauradors també, no és prou donar les culpes a uns i altres, sinó saber nosaltres, fer-nos autocrítica de lo que no han fet bé i intentar solucionar-ho.
Pot ser que hagi arribat un moment en el que els llauradors hagin perdut ja l'esperança i les ganes de continuar? Perquè jo crec que aquesta situació no ha sigut beneficiosa des de fa anys que estava en una crisi que va a més, no? Però realment s'ha arribat a omplir el got d'aigua ja?
El llaurador, jo conec més el de Vila-real, sempre ha sigut molt dur, sempre ha sigut per l'any que ve. Enric, si ho saps, sempre els llauradors hem dit per l'any que ve. Jo crec que la raça, per una manera, de llaurador és una miqueta especial. Possiblement, si els empresaris tinguin la raça que tenen els llauradors, possiblement algunes coses, i ja no me refereixo en canviar la tecnologia, sinó lluitar per lo d'ells, no mos haguen anat tan mal. El que passa és que el llaurador pues, té les coses que té, sempre està dependent del temps, de la climatologia, però el llaurador de Vila-real és molt dur. Jo el que sí que volguera és recolzar a tots els llauradors que estan lluitant per això, que intentar que no baixen, que no passen un pas arrere, que endavant, sempre endavant, per aconseguir intentar, pues, en criteri, sobretot en criteri, no? Però que antes parla amb Enrique Fonelló, que ahir vam tenir una reunió i vam estar xerrant, però sense gratitud, i vam aplicar, ens va fer en seguida 3 o 4 hores xerrant i se van a crear a uns certs acords, diguem, de tornar a xerrar, però el que interessa és això, xerrar sense gratitud i exposar cada un el seu problema, i va ser una reunió molt interessant, que també se va parlar del tema de la citricultura i del problema, per supost, i de la manifestació. I jo espero que la gent acudisca, i possiblement també l'edat s'ha fet major, molta gent, que visca al 100% de l'agricultura, en Vila-real n'hi ha molt poca gent, que els seus ingressos en diaris siguen 100% agrícoles. I això són els que més estan patint, però això són els que han luchat per a intentar canviar la varietat de taronges que han entrat. N'hi ha moltes taronges que aireu dient de la cooperativa. Possiblement ens estem queixant, i possiblement les clemenules, ho van dir ahir alguns cooperativistes, possiblement siguin les més cares que se paguen en guany. Imagineu-vos vosaltres com està el sector. Si les clemenules possiblement siguin les més cares que se paguen, no vol dir que traguin beneficis. Imagina't les aquestes taronges conforme estaran, i mandarines, a banda de les del club, que això ja és un altre compte, això ja és una altra cosa.
Doncs anem a parlar també amb Enrique Font, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, ho hem comentat moltes vegades, però no me canse, no?, de que expliquem quines són les reivindicacions que tenen els llauradors i per què, quin és el motiu per el que se manifesten.
Bueno, la manifestació des de la plataforma tenim dos objectius fonamentals. La primera, quasi ho han aconseguit, i és fer-nos sentir, i damunt fer eixir els llauradors de casa, que és lo difícil, és el que comentava José, de que el llaurador té un caràcter molt especial i treure'l de casa és molt difícil. Entonces, la plataforma ha aconseguit des de l'esforç que portem durant 2 anys, el treure el llaurador de casa, i després reivindicar una sèrie de coses que davant de l'administració central pues, les tenien que reivindicar. Ja sé que la solució no és les manifestacions, perquè al final la gent s'ha de manifestar-se, però l'important és que ens han fet sentir, hem tocat un poc la sensibilitat, la fibra sensible del polític, que és el que ens interessava a nosaltres, i ara també tenim una doble faena, i és que una vegada aconseguit tot això, ara nosaltres només que tenim que apretar els machos i buscar les solucions. És el moment, després del que hem aconseguit, de fer-nos veure i fer-nos sentir, el que el llaurador prengui consciència de lo que la part d'ell, el que té que fer per part d'ell. Entonces, José apuntarà algo ja en aquest sentit, i és que el llaurador que no viu de l'agricultura té que pensar de que té que fer algo. I és el primer que té que pensar en ajuntar-se. el tindre, el poder aconseguir una concentració de totes aquestes parceletes que ens costen diners a tots del bolsillo i que no aclarim res. I és important el fer aquestes concentracions i fer una unitat de venda, que és el més important de cara al futur.
O sigui, que podem dir que les administracions tenen la seva part de responsabilitat i la seva part, i poden ajudar fins a cert punt, però el canvi de mentalitat, el canvi de estructural, no, l'han de portar a terme els mateixos llauradors. Difícil, però això, el que ha comentat vostè, suposaria una inversió, s'hauria d'invertir a nivell econòmic, perquè, clar, ahí està el hàndicap, no?
Efectivament, sí. Nosaltres no demanem subvencions, anem a veure. Una activitat subvencionada té la vida curta, perquè no n'hi ha iniciativa privada ni no n'hi ha res a fer. Entonces, nosaltres a l'administració li han demanat que revise els acuerdos que té en països tercers. O sigui, no li hem demanat diners. Però ara, segons ho van comentar ahir el secretari autonòmic, en la nova llei d'estructures agràries hi haurà una modificació de lo que és, efectivament, les estructures agràries de la nostra comunitat. Entonces, nosaltres el que demanem és ajudes en aquest sentit, no subvencions, sinó ajudes perquè poder fer aquesta concentració i tindre un poquet de col·laboració econòmica. No, repetís, no volem subvencions, volem ajudes.
No, perquè aixina és una forma de que els llauradors diguin, vinga, va, si m'ajuden, puc tirar avant. Si no m'ajuden, jo soles no puc, perquè no puc ni viure d'això, com vaig a ficar-me? És comprensible, vull dir, si te fiques en el paper i en la pell d'un llaurador, és comprensible, però està morint el seu camp, no? I això és una altra història.
És que la veritat és que moltes vegades confundim els termes. Una cosa és ser llaurador, una altra cosa és ser propietari. El llaurador en si, dins del mal, peleant, i com té quatre finquetes i luchant i dedicant-se a la seva professió, que és la de llaurador, no va bé, però tampoc va mal. O sigui, pot anar resistint perquè va canviant varietats, va treballant, és una persona, sí, un professional del sector. Però el 90%, per lo menos, d'aquest poble són propietaris. I entonces ahí no n'hi ha res a fer, perquè ni ens preocupem de canviar les varietats, ens hem de fer la feina a tots, nosaltres no fiquem ningú jornal de la nostra part. Entonces, lo que jo la crida la faig a aquest tipus de gent que estem a punt d'abandonar les finques perquè no ens són rentables, a veure de quina forma ens podem ajuntar i podem fer algo de cara a un futur que sigui més rentable.
Molt bé, doncs a veure si agafen el guant. Jo crec que ho ha explicat molt bé Enrique, no? Però per això fa falta temps, fa falta suport de les administracions, fa falta, com dèiem, canvi un poc de mentalitat i no sé si més coses que me dice.
Bé, el que ha dit Enrique, tota la raó. N'hi ha molta gent que el que se dedica al 100% de llaurador, pues, ell està és la seva feina i és els llocs en ingressos. Però aquella gent que són propietaris, el problema és que les partides que té, pues, les té molt així escampades, no? Sí. Entonces, el que comentàvem és la nova llei d'estructures agràries el que intentarà és que s'agrupen sense tu perdre el teu lloc físic. No és el mateix com en un temps se volia fer, no? El que passa és que a l'estructurar-ho, pues, sí, n'hi haurà algun consell, algun grup de gent que duga a aquest tema que diu, bueno, així ens convé plantar aquesta varietat, pues, perquè això és el que va.
Però persones, no? Podem dir.
Possiblement persones. Mirarem, tindria que mirar. Això, les estructures estan en elaboració, s'ha tret ara, s'estan mirant, i això sí que faria que, clar, no és igual el cost que té resulta d'una faneca que si tens a lo millor 70 o 80 fanecades. El preu de la teva producció és molt més inferior, quan més ne fas millor, no? I això és una cosa molt important, i això és el que s'intenta. I també tenen molt a dir-lo de les cooperatives. Les cooperatives tenen que entrar a produir també, ja no sol comercialitzar. Les cooperatives també tenen molt a dir si volen i poden, que tampoc totes tampoc podran. Doncs si alguns t'hi fiquen en camisa d'on vares, no ho sé, però és el que comentàvem ahir, a lo millor si les cooperatives, aquells propietaris, com fos bé havia dit Enrique, de que pues, s'ha treballat en el teu ofici i no té temps d'anar a les finques, pues, que agarrar a les finques, quan ja està fent així a l'esport, intentar comercialitzar-se ells, i entonces el treballador, el propietari, tindrà un tant per cent d'això. Doncs
No la deixes perdre i almenys...
La cooperativa voldria, o l'empresa que agarrarà aquesta finca, és produir. Claro. Entonces, quan més produïs, millor. I també el medi ambient que ens dona. Tot i aquestes finques abandonades que tenim al voltant del poble, això és molt mal. I si van abandonades, L'altre dia no se'n van comentar, no sé si estava a la reunió, que van dir que totes les fanecaes de tarongers que n'hi ha se foten tot el CO2 de tot el trànsit de camions que passen. Imagineu-vos que desaparegui a la nostra zona, tota la zona. Verda, això seria una malesa. Doncs ja soltes de ser conscients d'això, sinó de tot, de jornals dignes per als treballadors, del medi ambient i de la vida social, que això és una vida, això és una manera de viure que tenim, és vida. I si morem al trastó, pues morem tots, eh?
Sí. Bueno, jo en esta charla que estem tenint crec que traem algo positiu, no? Que és que no està tot perdut. Vull dir, jo crec que podríem dir això, no? Que n'hi ha alternatives, que n'hi ha solució i que en una miqueta de voluntat se pot aconseguir.
Sí, no, perdut no n'hi ha res. El llaurador estem acostumats, jo estic molts anys en el tema de la citricultura i des de sempre he sentit dir que la citricultura està en crisi, està en crisi. I, bueno, però ara la cosa va més en sèrio. Ara fa uns anys no teníem els països competidors que tenim en l'àrea mediterrània, eren pràcticament els únics que exportàvem a Europa, el mercat era nostre, i la cosa estava d'una altra forma. Ara tenim ahí una espada de Damocles penjant que apunta a trencar-se, que són els països del Mediterrani, com podria ser Egipto o Turquia, que estan fent plantacions enormes, però a marxes forçades, i entonces ara no és el mateix d'antes. Entonces, esta crisi jo crec que ha vingut per quedar-se i és molt sèria. O sigui, que no és qüestió de dir, guany va mal, l'any que ve anirà bé, i anem pegant, caent i alçant-nos, no? Això no. Això, la crisi és molt profunda i tenim que tindre en compte de que tenim que canviar alguna cosa. La zona, el clima i tot ens acompanya a que fem una citricultura bona, tenim unes bones varietats, n'hi ha que defendre's. Una de la missió de la plataforma és intentar reivindicar una marca per la Clementina, de Nules, però, a part de tot, n'hi ha que emprendre coses noves. Sí. Entonces, una cosa nova, s'ha de tindre un líder. N'hi ha que liderar qualsevol activitat que se pugui ficar en marxa. Jo des d'ací insto un poquet, José Valle va dir també, insto un poquet a la nostra cooperativa, perquè desgraciadament només en tenim una, d'exportació, els insta i me costa que estan en aquest camí de que siguin els líders, els que lideren un poquet del canvi en la nostra zona, en Villarreal. Me costa que estan ja intentant agarrar finques dels propis socis per cultivar-les i millorar-les. Entonces, és una bona idea i jo d'ací els animo a que seguisquen en aquesta línia.
Doncs des d'ací reivindicar.
Una cosa, totes aquestes iniciatives li falta una cosa. Té que anar d'acompanyant d'una bona campanya de màrqueting i publicitat de la taronja valenciana a Europa. Farà 4 o 5 anys que no s'ha fet ninguna campanya forta de la nostra taronja, perquè bé, parlem de citris, però parlem de taronja que penso que la gent ho entén més. De la nostra taronja al voltant d'Europa, que és el que ha dit Enrique. Està Marroc, està Turquia, està Israel, està Egipte, que quan començaran a produir totes les finques que tenen plantades que ja he dit, mos entraran a sac. I l'únic lloc de tot el món, se pot dir, que se menja taronja és així. Els altres llocs per regenerar-se és en suc. I nosaltres així tenim que remedicar, perquè nosaltres som molts culpables que bé anem a restaurants i els restaurants, perquè no te ho ofereixen, a veure de postres que tens. El 99% dels llocs no te diuen que n'hi ha taronges ni mandarines. Això és un problema, no? I també nosaltres hem de demanar. Entonces, fer campanyes ben fortes per a recolzar tot el que anem a fer.
No? A més de que a nivell gastronòmic, i parlant de a nivell gastronòmic, és boníssima, no? Tant per a cuinar com per a... Això és un altre tema, ja ho parlaríem en un altre moment, però sí que té un valor que l'han de conèixer també a Europa.
La taronja és molt bona per moltes coses. Nosaltres estem sansants per aquesta zona. Enric, estem tan sants per aquesta zona, perquè hem menjat molta taronja i això, i acompanyar, sempre acompanyar d'una bona campanya de màrqueting i publicitat.
Doncs bé, ja per a tancar, recapitulem aquest diumenge a les 11 del matí a València. Hi ha manifestació en defensa de la citricultura a les 9 del matí de l'autobús. Qui vulga acudir ha d'estar a on?
Eixirem a les 9 del matí des de la Càmera Agrària. Se poden apuntar a la regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic. Sí. Encara crec que queda alguna plaça, crec que no moltes, però ja està l'autobús ple, però tenen temps d'apuntar-se. Els primers que ens apunten, eixirem. I una hora després de la manifestació vindrem a casa.
Molt bé. En un altre sentit, i simplement per a tancar, demà celebren una jornada al Saló d'Actes de Fundació Caixa Rural Vila-real de microrises. La gent se pot inscriure, pot acudir?
Sí, ja n'hi ha 150 persones inscrites, molt ben gent està de Hispanoamèrica, que estan molt interessats en el tema, i són 150 persones que s'han apuntat, i demà començarem a donar els resultats de tots aquests anys que hem estat treballant les microrises, i també, sobretot, donar les gràcies a la Fundació Caixa Rural per sempre estar a ajudar al poble en el que sigui, en aquest cas deixem-nos el Saló, i moltíssimes gràcies i esperem a tota la gent que vulgui vindre.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, regidor.
A vosaltres, com sempre.
Gràcies, Enrique. Tornarem a parlar, que això no s'acaba, això només està començant.
Molt bé, sí. Gràcies a vosaltres també.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Vila-real. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. And become unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man.
I nosaltres arribem a la 1:37 minuts del migdia i continuem presentant-li més convidats. Si és que, bueno, passe al castellà perquè anem a parlar amb Miguel Ángel Domènech Ruiz, que és responsable d'alimentació i salut del grup cooperatiu Cajamar, que esta tarda llega al centre social de la Fundació Caixa Rural una charla divulgativa, podem llamarle, sobre alimentació saludable, sabrosa y sostenible. Ahora nos explicará el porqué. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Nuria?
Bueno, lo primero, ¿por qué la definimos como una charla sobre alimentación saludable, sabrosa y sostenible? ¿Son tres pilares esenciales?
Sí, son fundamentales, digamos, en la comercialización actual, es decir, tal y como lo vemos. Lo que vamos a hacer en la charla, bueno, como veis, digamos que el consumidor es cada vez más exigente con los productos que quiere ingerir, ¿de acuerdo? Entonces, totalmente dando la razón por los argumentos de saludable, en los trabajos que venimos realizando hemos visto que es muy importante llegar a la diferenciación del producto con diferentes líneas de trabajo que estamos desarrollando, y lo que queremos es simple y llanamente desde el Grupo Cooperativo Cajamar es mostrar todos los resultados que tenemos a través de diferentes ensayos, pero incidiendo en la diferenciación del producto. ¿Y por qué lo llamamos saludable, sabroso y sostenible? Porque tenemos diferentes líneas estratégicas, digamos, para hacer manejos agronómicos que incrementen, por ejemplo, el contenido en sustancias bioactivas. Esas sustancias bioactivas son las responsables de determinadas prevenciones a nivel terapéutico nuestro, es decir, en determinadas enfermedades, porque tienen un contenido antioxidante muy importante que va a ejercer un efecto muy beneficioso sobre nuestro organismo.
O sea, después de la charla cambiaremos nuestra alimentación.
Está claro que deberíamos, yo creo que sí. Deberíamos. Además, ya se está viendo con las diferentes estrategias nacionales en alimentación, donde la estrategia NAO lo que pretende es una reducción del contenido en sal en determinados productos transformados, una reducción del contenido en azúcares. Es decir, todo el mundo se está alineando porque se ha dado cuenta lo importante que es la opinión del consumidor.
En el título de la ponencia se habla sobre tendencias. ¿Hay tendencias en la alimentación?
Evidentemente, yo creo que cada vez más y las habrá más de forma exponencial. ¿Por qué? Pues porque digamos que estamos llegando ya, como algunos especialistas decían hace años, no a una nutrición personalizada, pero sí queremos hacer una alimentación que esté orientada a distintos segmentos poblacionales. Las necesidades de una persona que es deportista, claro, Sabemos que son completamente diferentes a las de una persona sedentaria. O, por ejemplo, una población senior que cada vez va en aumento porque la esperanza de vida media es mayor, queremos que tenga una calidad de vida. Y esa calidad de vida muchísimas veces es más dependiente de lo que pensamos, de lo que ingerimos. O sea que la alimentación es fundamental para ejercer una prevención saludable a largo plazo, que se llegue a una edad mayor, pero con una calidad de vida, ¿no?
Nos falta mucho camino por llegar a ahí, ¿no? Imagino.
Totalmente. Es decir, se está trabajando muchísimo en ello, es lo que queremos, pero está claro que hay que hacer un gran cambio.
Hay un cambio de mentalidad, sobre todo de la juventud, ¿no? La gente más mayor parece que le cueste más.
Sí, totalmente. A mí hoy, en el taller que hemos hecho esta mañana escolar, me ha llamado muchísimo la atención la participación y la actitud de los niños. Me ha encantado. Y sobre todo lo que más me ha gustado es la respuesta y el conocimiento que tienen ante esos retos, ya llegando a distinguir determinado tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo es un zumo de naranja natural frente a un envasado, ¿no?
Es bueno, decir, es que aquí,
como lo tienen muy claro.
Frente a eso lo tenemos muy claro aquí, sí, justamente en Villarreal, claro. Eso sí. Bueno, les contamos a nuestros oyentes, para que ponerlos un poco en antecedentes, que esta conferencia iba unida también a una jornada en la que se trabajaba en el Centro de Educación Angelina Abad, en la que se enseñaba hábitos de vida saludables, ¿no? También, y de alimentación.
Sí, efectivamente. Es decir, acercamos el conocimiento a los niños, pero además con una implicación, digamos, de ellos mismos, porque hacemos, entre las diferentes actividades que realizamos, una es que se sientan científicos por un día. Científicos por un día han cogido sus licuados de zumo de hortalizas, de tomates, por ejemplo, de pimiento, de té, de naranja, y han medido su grado BRI, su contenido en azúcares o su pH, viendo la importancia y las diferencias que puede haber entre un tipo de alimento y otro.
Claro.
También han reconocido muchísimas variedades en fresco, se han sorprendido muchísimo, porque cuando hablamos de pimiento, pues afortunadamente la biotecnología en semilla ha evolucionado tanto que nos permite tener variedades cromáticas de todos los colores. Y han visto pimientos amarillos, verdes, rojos, morados. Luego ellos perfectamente se acordaban y lo identificaban muy bien. Y luego también lo del SD sostenible, que antes no lo he comentado mucho, pero yo creo que es muy importante incidir, ¿vale? Lo que queremos es generar una agricultura que sea completamente circular, donde se reaproveche en la medida de lo posible todo lo que se puede generar, y que históricamente ha sido un residuo, pero que esa palabra debemos de intentar ya borrarla del diccionario, porque lo que tenemos que tener son coproductos, ¿vale? Y hemos visto que es una realidad que ese aprovechamiento de coproductos pueden ser orientados a determinado tipo de sectores, como el de la industria animal, para hacer piensos, o por ejemplo para hacer enmiendas orgánicas. Hacemos mucho o hemos evolucionado mucho en el trabajo del compostaje para utilizar esos residuos y generar nuestra enmienda orgánica que sustituya a fertilizantes sintéticos, ¿no?
¿Qué ha aprendido usted de esta jornada con los niños?
Pues muchísimo, que me sorprenden cada día más, y me ha llamado poderosamente la atención, y además se nota en la evolución que tengo en el tiempo que llevo realizando esta jornada, que afortunadamente la mentalidad, por supuesto, que será labor también de los padres y demás, va cambiando y apuestan más por una alimentación sana y saludable.
¿Qué es eso de lo que se hablará esta tarde en la charla, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, y que por qué debería ir una persona que nos está escuchando? ¿No será una charla especializada, será una charla amena, sobre todo divulgativa, y en la que saldrán de ahí con ganas, ¿no?, de comer bien?
Sí, es lo que pretendemos. Es decir, lo único que pretendemos es transferir ideas saludables de tendencia alimentaria. ¿Cuáles son los retos que nos vamos a encontrar por la alimentación del futuro, con las diferentes problemáticas que tenemos, como la superpoblación mundial, la esperanza de vida media cada vez mayor, el cambio climático? O sea, tenemos una serie de factores, pero que se está trabajando muchísimo en la innovación en productos alimentarios y buscando que sea sano y saludable. Y lo que pretendemos transmitir es, a través de una forma muy fácil, comprensiva, varios conceptos rigurosos de alimentos que pueden ser saludables porque lo son, ¿vale? Es decir, romper un poco mitos también que muchas veces tenemos, porque la industria alimentaria muchas veces...
es lo que le interesa, ¿no?
Claro. Entonces, queremos simplemente transferir de una forma rigurosa y científica lo que conocemos, ¿no?
¿Y por qué le interesa cambiar los hábitos de alimentación al Grupo Cooperativo Cajamar?
Hombre, yo creo que el grupo cooperativo Cajamar le interesa cambiar los hábitos de alimentación porque, entre otras cosas, en su ADN siempre ha estado ir de las manos de las empresas agroalimentarias, es decir, nuestro crecimiento ha ido en conjunto con ellos desde el sector productor. Iniciamos nuestro trabajo con todo lo que era la tecnología de invernaderos allí en la zona sur de la horticultura intensiva, y creo que el crecimiento fue muy importante. Nos convertimos en un centro de referencia donde convergían todos los empresarios para ver todas las tecnologías que se podían adaptar precisamente a esa horticultura intensiva, e imitando ese modelo que evidentemente hemos visto que no ha funcionado excelentemente bien, estamos trabajando en otras líneas para poder hacer lo mismo, es decir, intentar transferir conocimiento riguroso y que pueda ayudar a las empresas, digamos, a evolucionar y a diferenciar su producto o su producción o su cadena industrial, lo que sea.
Pues ya le han escuchado a Miguel Ángel, creo que habla bastante claro, y a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fundació Caixa Rural Vila-real pues podrán escuchar muchísimo más sobre alimentación del futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Núria.
I nosaltres, una pausa de seguideta, ens anem a presentar els darrers convidats.
Sempre Ràpid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Ràpid, siempre a su servicio.
¿Formes part d'una entitat social i tens un projecte que voldries potenciar? ¿Desenvolupes algun projecte relacionat amb la inclusió? Informa't de les ajudes que atorga Fundació Caixa Rural Vila-real fins el 18 d'abril. Fes la sol·licitud al web www.fundaciocaixarural.org.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Aquest dissabte arriba el concert de primavera de la Unió Musical La Lira, i per a parlar-nos sobre ell, sobre el seu contingut, ens acompanya el president Enric Portalés. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim el director de la Unió Musical La Lira, Juanjo Peláez. Bon dia.
Bon dia a tots.
I ens acompanya un dels protagonistes d'aquest concert de primavera, Pablo Claro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ara passarem a parlar amb Pablo, però abans, Enric, explica'ns una miqueta aquest concert de primavera del dissabte.
Bé, doncs fem el concert de primavera per a tancar el primer trimestre de l'any, i això és per a donar entrada a la primavera, per a acabar el trimestre i un poc per a mostrar la música que venim fent des de principi de curs, per dir-ho així. I
al voltant de quants músics hi hauran dalt l'escenari?
Pues més o menys com sempre, sobre un 60 o... Sí, 55-60.
Molt bé. I bueno, ara ens parla del contingut, Juanjo, no? Perquè què és el que podrem escoltar per a tots aquells que estiguen escoltant-nos i que vulguin anar al concert?
Bé, doncs... sí que per entrar un poquet en el context, no? Ja nosaltres en els diversos concerts que fem durant l'any, més o menys, no tampoc és una cosa que hagin fet adrede, no? Però que ens ha conduït més o menys a fer-ho així. Novembre solen fer un concert amb un contingut musical pues, més proper al públic, o més popular, no? Anem a dir-li, no? Més, sí. Més al voltant d'un espectacle, no? En el qual conjuguem pues, o col·laborem amb altres entitats, o, no? És a dir, un poc més visual, no? Per a, o sigui, diguem, el regal del públic, no? De l'any. I aquests concerts com este, per exemple, l'aprofitem un poc més per al desenvolupament propi de la banda, no? És a dir, abordem un repertori, pues, potser una certa complexitat prou més elevada de la que solen fer en novembre. Aprofitem per a, com ara ho veureu en el cas de Pablo, no? Aprofitem per a donar-li pues, un espai a aquells músics que estan en procés de desenvolupament, no? I d'estudi i de creixement, no? Millor dit. En el context musical, per a donar-los un espai en el que puguen ells recrear-se, posar en pràctica pues, tot el seu, no? Bagatge musical i oferir-lo al públic, no? És a dir, bàsicament que puguen actuar com a solistes i que se puga apreciar pues, la seva formació, no? Que puguen lluir un poquet tots aquests músics que estan en procés de formació. I ho fem a través de pues, un repertori solista, com el que va interpretar ell. En concret toquem dues obres. Una és per a oboe, que és de la que parlarem ara quan Pablo parle, i després fem una altra per a bombardí, que la interpreta pues, un altre músic de la banda també, que està en formació, que és... Bueno, sempre s'està en formació, però jo que està ara en el procés d'estudi superior, sí. Que és Carles. I després fem una peça d'obertura, que és un ensemble de càmera, anem a dir-li, que són aproximadament, no, són exactament 11 músics, en el qual fem una... Descrivint així ràpidament el programa, comencem per esta peça, que és una peça de cambra, conforme dia, per a doble quintet, més contrabaix, que està basada en música de ballet de Stravinsky, del Pulcinella de Stravinsky. És una música molt... quan dius Stravinsky, potser qui el coneix se queda un poc així, a veure què serà, no? Però és molt agradable d'escoltar, perquè és l'etapa neoclàssica de Stravinsky i, per tant, és música molt, molt propera a nivell tonal, no? A nivell auditiu. Després seguim en el concert d'oboe de Rimsky-Korsakov, que és el que interpretarà Pablo, i seguim... continuem amb la peça de Bombardí, solista, que s'anomena Pantomim, que és de Philip Spark, que és d'un autor anglès que brilla pues, pel seu virtuosisme en el que escriu. No?
I per aquells, ho has explicat de meravella, per als no entesos, com ho expliquem?
Pues,
no,
mira.
Claro, perquè és una forma de dir-li a la gent que no entén, igual pots vindre, perquè igual vas a passar una estona molt agradable.
Clar, doncs pues mira, la primera i la tercera peça està basada en, anem a dir-li, en el que era la comèdia de l'arte italiana, que és a dir, és el teatre ambulant que es feia en el Renaixement. Aleshores, està basada en la figura de l'Arlequí, que són els antecedents dels pallassos actuals, i clar, és música amb molta frescura, perquè representa tots aquests diferents estats anímics i emocionals, no?, que pues, volia representar i que representa el teatre. No? La segona peça, anem a dir que és la més seriosa, a nivell concertístic, que és la que interpreta Pablo, que és un concert està escrit un concert tal qual per a oboe i banda militar. Banda militar n'hi ha que entrar en el context de les bandes militars, russes de finals del Dèneu, que era un grup de band concret, tirant cap a reduït, i que no tenia saxos, que és el que la gent li xocarà, que és un altre dels aspectes del concert. El concert comença amb 11 músics, continua, i només no som 32 en l'escenari, que la gent veurà, comencem poquets, se'n sumen més, perquè hem seguit un poc ixe criteri.
I n'hi ha algun moment en el que pugeu tots a l'escenari?
Sí, a partir de la tercera peça ja estem tots a l'escenari. Però ho hem fet aixina per respectar les plantilles originals de les obres i també pues, per donar a conèixer un poc al públic que totes les obres no són escrites per a la mateixa plantilla i que es toca tota la banda, sinó, i també el canvi de sonoritat que això provoca, no?, en el conjunt.
Quant de temps costa assajar un concert d'aquestes característiques?
Pues portem un parell de mesos, més o menys, perquè havíem tingut també un altre concert a final de gener pues pràcticament des que havíem deixat aquest programa que estàvem en este. I acabem amb una peça basada en la novel·la Moby Dick. Això sí que la deixaré un poc més... Dóna traces, però la deixo un poc més a la imaginació de la gent. Perquè són cinc moviments, és una suïda de cinc moviments, i cada un moviment d'ells descriu, direm que la psicologia, que és lo interessant, descriu la psicologia del personatge.
Molt bé.
Per tant, això ho deixaria un poc més a la imaginació de la gent, que en el programa, en les notes del programa veuran documentació suficient com per a imaginar, no? Però aquell que conega Moby Dick, pues el convidem a que reinterprete, no?, la novel·la a través d'aquesta obra.
Això és molt interessant també, no?, el fet de que doneu un programa a l'entrada, de que se pugui veure un poc què és el que aneu a interpretar, on està contextualitzat. Jo
crec que això és importantíssim.
Sí, sí, per això sol obrir-se mitja hora abans d'entrar a la sala, no? O mitja hora abans de començar el concert, s'obri la sala perquè la gent entre, i les notes del programa pues, tenen la funció de pues, posar-te dins del concert, no? És a dir, fica-te dins la música que vas a escoltar, i perquè tota la gent que va no té que ser versada en tota la música.
Clar.
I el programa pues, cobrís un poc pues, aquesta necessitat, no?
Lo bo és que és una música per a tots els públics, no? No per a un públic especialitzat.
Sí, sí. De fet, la primera de les peces, que és la que diem de Stravinsky, té un caràcter tan infantil que és que els xiquets els crida, els embelesa, no? I estem parlant de Stravinsky.
Vinga, anem a parar en Pablo, a veure què ens conta de la peça en la que és solista. Explica'ns algun detall més.
Bé, pues la peça, la veritat és que està basada, com ha dit bé Juanjo, en un tema, és un tema en variacions, que es diu que és un tipus de peça que comença en un tema i a poc va variant aquest tema fent-lo diferent. Aleshores mai t'avorrisses, perquè no és diferents temes que no estan connectats entre ells, sinó que tota la peça està connectada entre si. I la veritat és que és molt interessant i jo crec que al públic li agradarà.
I quant dura una peça aixina?
Pues esta està al voltant dels 8 minuts, no se fa llarga i la veritat és que està molt bé.
I com és això de ser solista? Imposa?
Bé, la veritat és que al principi quan m'ho van dir, la veritat és que em posa un poquet, però després, de seguida vaig dir que sí, perquè la veritat és que és un plaer poder tocar de solista. A més, és la banda que t'ha vist créixer.
Clar.
Des de ben petits, que passes per la banda infantil, després la banda juvenil, i després ja entres a la banda gran. Pues quan m'han dit això, sense dubtar-ho, vaig dir que sí. I a veure com és.
Bueno, en què estàs ara? Com deia Juanjo, estàs estudiant el superior, no?
Sí, ara mateix estic fent l'últim curs de superior, així en Castelló. I bé, la veritat és que amb molta càrrega de treball, la veritat. I de cara al futur, pues, seguir formant-me, com m'ha dit ell, que mai ho deixa de formar-se. I
què vols? Què t'agradaria? A què voldries dedicar-te? T'agradaria anar-te'n fora? Què voldries fer?
A mi el que m'agradaria és poder entrar en alguna orquestra, me dona igual que siga d'ací, de fora, i poder això, poder treballar de lo que m'agrada, de la interpretació, i de formar un conjunt i de fer música, que al final és el que hem vingut a fer ací.
Clar. Toques el oboe?
Sí, així el oboe.
I per a la gent que diu, ui, això té que ser tan difícil tocar el oboe, perquè jo ho veig i això té que ser molta preparació. És difícil tocar el oboe. Tu què li dius als xiquets que puguen estar escoltant? Els diries, agafa aquest instrument?
A veure, jo li diria, agafa l'instrument, perquè la veritat és que quan saps tocar-lo és molt bonico. Però al principi costa un poquet. Però no us preocupeu, que en el temps tot s'aprèn.
I per què el vas elegir tu?
La veritat és que, no sé, era un instrument diferent, hi havia poquets, a més el meu professor, que el tinc quasi al costat, que ara és director, el tocava, el veia tocar i la veritat és que m'agradava molt el seu so dolç i això, i la veritat és que el vaig elegir i crec que fa bé.
Bueno, és un privilegi que diguin, mira, és que com el meu professor el tocava, me va agradar a mi també, és com un poc el mentor, no?
Sí, home, sí, la veritat és que és molt agradable, sí. O sigui, veure com... Com te diria? És com una mena de... Són com fills musicals, no? No sé com dir-ho.
Sí, sí.
Vore que un...
Estàs orgullós, no?
Sí, vore que un alumne... Perquè conforme ell, molts altres han començat o han canviat d'instrument o han deixat, és a dir, això és normal, és només normal, no? Però vore com un d'aixòs casos, però no només ell, Borja també, per exemple, sí. No? Com un d'aixòs casos que has començat tu ahir, tu has estat en este cas, pues, has estat el teu període com a professor, no? com a formador, que tots passem per la nostra xicoteta història dins la banda, no? Pues en aquest moment estava jo i veure com
estos
dos alumnes, sí.
A nivell musical.
Clar, sí, pues és molt gratificant, no? Us he quedat molt pagat, la veritat.
A veure, dime dos característiques que tinga la peça en la que eres solista.
Diria divers, hi ha caràcters molt diversos, des del més dolç al més estrident i rosant quasi, sí, l'estridència. I després, amena, la veritat és que se fa molt amena i és molt xula.
Bueno, pues estarem atents a veure quan isques a l'escenari, bueno, quan isiu tots, evidentment. Bé, a quina hora és que no ho hem dit? On és el concert de primavera de la Lira?
Al Saló d'Actes de la Caixa Rural i a les 7 de la vesprada del dissabte.
I fa falta entrada?
entrada lliure fins a completar l'aforament i això, que ho esperem a tots.
Esperem que vagi moltíssima gent i que ho tingueu ben ple i que se quede inclús, bueno, ningú fora, però ojalà, no?, n'hi haguera cua i tot. Sí. Bé, hem de parlar d'un altre tema perquè demà teniu un concert de la banda jove a l'Auditori Municipal.
Sí, com vaig comentar l'altre dia ja, demà 7:30 a l'Auditori fem un concert, la banda jove fa un concert benèfic a favor del projecte de Xicaes. Recordem que encara queden algunes entrades a la venda, tant a la banda de música per la vesprada com a la Caixa Rural pel matí. És un donatiu recomanat de 5 euros que, com ja dic, va destinat al projecte aquest nou de Xicaes. La veritat que serà un concert divertit perquè, bé, sempre s'intenta des de la banda jove que siguin concerts més divertits i més enfocats al públic juvenil.
Se pot portar els xiquets?
Clar que sí, això és la idea, que portem els xiquets, perquè a més al final hi ha una actuació d'un mag que fa un espectacle que es diu Nandet, un xic que, de la Vila Vella, que es fa de pallasso també un poc, i això, la idea és que portem al públic jove i per a que també coneguin un poc la música.
Molt bé, doncs esperem que ho tingueu ple també. Moltíssimes gràcies, que vaig de meravella a aquest concert.
Gràcies a tu.
Juanjo, te veurem de l'escenari, com sempre.
Sí, sí, esperem veure-vos tots allí. Sí.
I molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Arribem a les 2 del migdia, tanquem aquest programa Protagonistes. Demà tornarem a partir de les 12:05 amb tota l'actualitat i els convidats de cara al cap de setmana. Que passeu molt bona vesprada i ens retrobem demà a les 12:05. Vos deixem amb Javi Mata i amb l'actualitat del Villarreal. The best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. Taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. Away, and the answers are all
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Diumenge, a partir de les 8 i quart de la vesprada, Betis Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Cal...